mitjans de comunicació de Manresa. Com és Marc Eloi fora de l'Ajuntament? Què li agrada? Com comparteix el seu temps de lleure? D'aquests i d'altres temes de la vida de la persona que governa la ciutat amb tres dones periodistes. Modera Pilar Gonyi. Aquest divendres 7 de març a 8:45 del vespre i a les 11 de la nit a Canal Taronja de Televisió.
Hola, Julián. Este febrero enamórate de nuevo. Estrena coche como nuevo con la mejor garantía y los mejores precios de mercado en HR Motor. Encontrar coche en HR Motor es muy fácil.
HR Motor Manresa, al Passeig del Riu 52.
L'Euroganga d'Artés aquest any celebra el 25è aniversari. Dissabte, dia 1 de març, els comerços surten al carrer. Durant tot el dissabte podràs triar i remenar molta varietat de productes i amb uns descomptes increïbles. Amb música pel carrer, animació i moltes sorpreses. Vine Artés, vine a l'Euroganga. Organitza Obertés, Unió de Botiguers d'Artés.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 21 minuts i mig de les dues al migdia. Hora 14 tenim 15 graus de temperatura al centre de Manresa amb una jornada bàsicament assolellada, la d'aquest dimecres. Per demà s'esperen cels ennuvolats tant dissabte com diumenge i amb la possibilitat que algunes pluges arribin a la Catalunya Central. La ciutat de Manresa és la tercera del país amb més llista d'espera per poder estudiar català als cursos presencials organitzats pel Consorci de Normalització Lingüística. L'any passat, un total de 380 persones no van poder accedir al cap curs. L'alcalde de Manresa ha traslladat aquesta preocupació al conseller de Política Lingüística, Francesc Vila, durant la visita que aquest ha fet avui a la ciutat. Tot i que no ha concretat inversions, el conseller s'ha compromès a reforçar el Consorci de Manresa per poder fer més contractes de professorat i oferir més cursos. La mesura forma part d'un pla de xoc anunciat recentment pel govern de la Generalitat de Catalunya.
De Manresa serà un dels centres que podrà veure's reforçat gràcies a aquest pla. El nostre objectiu és incrementar el nombre de classes fetes pel consorci, coordinades pel consorci i fetes en col·laboració amb altres entitats. També volem reforçar el que són els aprenentatges formals i informals, i per tant al llarg de tot l'any 2025 podrem veure doncs aquest reforçament de les polítiques lingüístiques. Crec que treballem de manera molt, molt coordinada i per tant esperem poder-ne veure els fruits tan aviat com sigui possible.
L'alcalde de Manresa, Marc Eloi, reconeixia que els preocupa la situació del Consorci de Normalització Lingüística per les llargues llistes d'espera que té a la capital del Bages.
Un dels temes que ens preocupa sobretot també és com fem possible satisfer l'alta demanda que tenim de cursos. El Consorci de Normalització Lingüística, evidentment, això en donarà resposta al conseller, però és dels temes que més ens preocupa. És a dir, no podem permetre que hi hagi gent que ens ha vingut, que és nouvinguda, que té interès en aprendre la llengua i que no podem donar resposta perquè no tenim prous professionals, no? O prous cursos per ensenyar català. No ens ho podem permetre de cap manera. Nosaltres hi posarem tota la col·laboració possible, però és una de les sol·licituds, no, que hem fet el conseller i que ho explicaré ell, però que estem satisfets de la resposta donada.
La ciutat de Manresa tenia data d'1 de gener 16.421 persones estrangeres. Per primera vegada aquest col·lectiu supera el 20% de la població total i en nombres absoluts la població estrangera ha augmentat respecte a l'any anterior. Unes dades que ha fet públiques aquest dijous el l'IDESCAT. A la comarca, 26.055 vegencs tenien nacionalitat estrangera a començaments de l'any passat. Això representa un increment respecte a l'any anterior. Malgrat aquest augment, el percentatge de població estrangera al Bages es manté per sota de la mitjana catalana. Pel que fa a nacionalitats, tant al Bages com a la seva capital Manresa presenten un perfil similar. A la comarca, la nacionalitat marroquina és la més nombrosa, seguida de la romanesa i l'hondurenya. A Manresa, es repeteix la mateixa tendència, amb la nacionalitat marroquina al capdavant, seguida de la romanesa i l'hondurenya. Pel que fa a la comarca del Solsonès, el pes de la població de nacionalitat estrangera l'1 de gener del 2024 era del 13,6%. L'any 2023 era del 12% i l'any 2022 de l'11,6%. A la ciutat de Solsona, a començaments del 2024, representava el 17,1% de la població. A la comarca, la nacionalitat estrangera principal és la marroquina, seguida també de la romanesa. L'Hospital de Sant Joan Déu de Manresa ha assolit una fita històrica amb la realització de la primera extracció cardíaca per donació en asistòlia controlada. Aquest procediment d'alta complexitat permet extreure el cor després de l'aturada cardíaca, una tècnica fins ara limitada als centres amb cirurgia cardíaca. Amb aquesta intervenció pionera, la Fundació Altaia reafirma el seu compromís amb l'avenç de la donació i també amb la dels transplantaments.
Aquest èxit ha estat possible gràcies a la planificació prèvia entre els coordinadors de transplantaments d'Altaia i els hospitals receptors sota la direcció de l'Organització Catalana de Transplantaments. A més, el suport dels professionals de les unitats de crítics i de quiròfan ha estat fonamental per garantir la seguretat i l'eficàcia d'aquest procediment. L'any 2024 ha estat especialment destacat per Altaia, ja que s'ha assolit un nou rècord de donacions d'òrgans i teixits, amb un total de 130 donants, un 23% més respecte a l'any anterior. D'aquests, 7 van ser donants d'òrgans i 128 de teixits, demostrant la solidaritat de les famílies i l'eficàcia del treball multidisciplinari de l'entitat. Aquest augment en les donacions i la incorporació de noves tècniques, com ara l'extracció cardíaca en asistòlia controlada, situen Altaia en una posició destacada dins el sistema de donació i transplantaments de Catalunya. Segons dades de l'Organització Catalana de Transplantaments, la institució manresana ocupa la 6a posició en el rànquing de donacions de teixits als centres catalans, superant hospitals de major complexitat.
El Departament de Salut ha anunciat aquest dijous un pla de millora per l'Hospital de Berga que preveu el servei de ginecologia de reforçar-lo i obstetrícia amb personal d'Altaia de Manresa. Així ho ha anunciat el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, després de reunir-se amb l'equip directiu de l'Hospital del Berguedà. D'aquesta manera, després que Salut hagi rebut un informe de l'hospital sobre l'estat del servei i amb l'objectiu de mantenir tota la cartera de serveis bàsics a Berga, s'ha decidit reforçar el centre amb personal que s'esplaçarà des de Manresa. Sánchez preveu que amb aquesta acció, en uns 3 mesos, les llistes d'espera per a diversos serveis bàsics es puguin reduir en el si d'aquest hospital.
Que vinguin professionals amb un servei territorial, amb uns acords amb el servei de ginecologia d'Altaia, que vinguin aquí a fer consultes, a fer alguna cirurgia, mantenir una o dues consultes, estar mirant quants mòduls, parlem de mòduls, però per alliberar-la el més possible. El plantejament és llavors fer un seguiment dintre de 2 mesos a sentar-nos, a veure com està la llista d'espera, poder avaluar si hem de posar més efectius o no. Aquesta és una primera fase per alliberar això i per solucionar això.
També parla d'ampliar serveis en una segona fase.
L'objectiu és que es faci tot aquí. Sí, l'objectiu és que aquesta cartera de serveis es faci tot aquí. Pot haver-hi coses amb més complexitat que per l'utensili o l'eina que has d'utilitzar estigui a Manresa i no aquí, però això ja són coses de més complexitat que igualment no tocaria fer-les a Berga. Però la idea és que coses que no estem fent es faci tot aquí. Tot s'han plantejat coses que ara s'estan fent aquí a quiròfan, fer-les amb utensilis fora de quiròfan, a nivell ambulatori, sense haver de ser de la dona, o sigui, és una millora, però això ja ens passa amb altres serveis, eh? Servei d'oftalmologia va començar aquí amb una cartera de serveis, i ara hi ha coses que mai s'havien fet al Berguedà i que ara es tornaran a fer, es faran, perquè el servei d'oftalmologia s'ha consolidat i amb el temps es poden, bueno, ara els oftalmòlegs venen més tranquil·lament i poden fer més coses de les que s'estaven fent al Berguedà, disposaran de coses que no s'havien disposat.
I ens anem a la informació esportiva amb els compromisos que té el Baxi Manresa, i és que aquest cap de setmana torna la Lliga Endesa de Bàsquet després d'aquesta parada, i el, en aquest cas el Baxi Manresa li toca jugar lluny de casa i serà contra l'Unicaja de Màlaga, que és l'actual campió de la Copa del Rei de Bàsquet, en un partit doncs, on ja es podrà veure el nou fitxatge, el fitxatge francès que juga a la que jugava fins a fa poc a Los Angeles els Lakers, Armel Traoré. I pel que fa al Centre Esports Manresa, es desplaça aquest diumenge a la tarda al camp del Sabadell B. Són 2:45. Molt bona tarda.
Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Se llama José Ángel Núñez, es el jefe de climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana. Él participaba telemáticamente en la reunión del CECOPI del 29 de octubre. Él fue describiendo a sus compañeros de la agencia lo que pasaba en esa reunión en unos mensajes que hoy ha publicado El País. Y él, cansado de las mentiras y de los ataques de Mazón a los técnicos, hoy ha decidido romper su silencio y lo ha hecho aquí en la radio. Aquí en la SER, Núñez, con Ángels, en Hoy por Hoy, ha denunciado la evidente falta de liderazgo, y no solo ese día, también en las horas y días posteriores.
Y en cuanto a la falta de liderazgo, es que para mí es algo evidente, ¿no?, que ocurrió. Pero no solamente en esa reunión del día 29, sino en las siguientes a las que yo asistí.
La falta de liderazgo fue evidente, dice Núñez. No comprende por qué, existiendo evidencias de la gravedad de los hechos, con personas ya desaparecidas desde la mañana, con el aviso de AEMET de fuertes precipitaciones,